Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquesta tarda a Ràdio Estel hem rebut la visita de l'Emma Vilarasau. Més enllà del rebombori que ha generat entre tots els que estàvem a la ràdio, al veure'ns l'actriu s'ha sorprès i ens ha dit: tan joves i tots treballeu aquí, quina sort. És cert que nosaltres tenim certa sort, però malauradament no és una sort compartida. Avui hem conegut que Espanya és el país amb més atur de tota la Unió Europea. És cert que és un titular que no ens ve de nou, però també és cert que no per ser menys sorprenent és menys dolorós. Us ho estem avançant a Ràdio Estel. Junts per Catalunya i el PSC donarien suport a la Comissió d'Investigació dels Abusos Sexuals al Parlament, sempre i quan no se centrés exclusivament en el si de l'Església. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, la condició seria que s'ampliés també a l'àmbit educatiu, esportiu i del lleure, tal com un com l'altre, com aquests dos partits, han registrat aquestes esmenes al text que va proposar Esquerra, Comuns i la CUP.
Espanya i Portugal posaran un topall al preu màxim del gas majorista a 30 euros al megawatt hora, per tal d'abaratir la factura de la llum.
Aquesta és la proposta que han enviat a Brussel·les i que s'aplicaria a les plantes de gas, carbó i cogeneració. Això sí, ara cal que Europa l'aprovi.
La Generalitat diu que si l'Aragó no vol participar als Jocs d'hivern, Catalunya els pot organitzar en solitari.
És la resposta del govern a l'anunci del president de l'Aragó, Lamban, que ha dit que demà no anirà a la reunió del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça femení ha demanat formalment a la UEFA avançar el partit de semifinals de la Champions per no coincidir amb la diada de Sant Jordi.
L'eliminatòria, que es disputarà en cap de setmana i, en principi, al Camp Nou, no es pot disputar diumenge 24, ja que l'equip masculí té el partit ajornat contra el Rayo Vallecano. Des del club demanen que es disputi el divendres 22.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua dominat per la inestabilitat i al llarg de les properes hores encara podem tenir precipitacions a les comarques del litoral i del prelitoral, sobretot de Barcelona i també de Girona. Moltes més clarianes ja cap a les comarques de Tarragona, Catalunya Interior i Nord de les comarques de Girona, amb una excepció al Pirineu, sobretot al seu vessant nord, on pot nevar de cara a les properes hores encara, o continuar fent-ho per damunt dels 1.200 metres aproximadament. Les temperatures han baixat i baixaran més de cara demà. Per tant, aquesta tarda, el que dèiem, sobretot comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, és on pot arribar a ploure una mica més. Demà aquest risc de precipitacions quedarà restringit al nord de les comarques de Barcelona i també al sud de les de Girona, bàsicament cap als voltants del Montseny, amb una cota de neu que estaria situada puntualment per sota dels 1.000 metres o fins i tot per sota dels 800 metres. Demà amb temperatures més baixes, màximes entre els 9 i els 14 graus aproximadament. A la resta de Catalunya, demà nuvolositat variable, també aquesta tarda i de cara al cap de setmana, ambient més fred i sobretot de cara a diumenge, possibilitat d'una cota de neu que podria estar situada puntualment, no de forma general, per sota dels 500 metres.
Ràdio Estel. Un i seguit, amb Diana Silva.
Us ho estem avançant a Ràdio Estel. Junts per Catalunya i el PSC donarien suport a la Comissió d'Investigació dels Abusos Sexuals al Parlament, sempre i quan no se senti exclusivament en el si de l'Església. La condició seria que s'ampliés també a l'àmbit educatiu, esportiu i de lleure. Tant un com l'altre ja han registrat esmenes al text que van proposar Esquerra, Comuns i la CUP. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Dos dels principals grups del Parlament aposten perquè la Comissió sobre els Abusos a l'Església que volen impulsar Esquerra, Comuns i la CUP s'ampliï també a les escoles i clubs esportius. Tant un com l'altre creuen que és necessari ampliar la comissió perquè els abusos tenen lloc a tot arreu. Raúl Moreno, del PSC, i David Saldoni, de Junts.
Volem ampliar el focus d'investigació, volem que s'investigui efectivament l'Església Catòlica, però també aquells abusos sexuals que s'han produït en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de lleure, en l'àmbit esportiu i l'àmbit familiar. Per tant, més enllà d'on es produeix l'abús, volem investigar què és el que ha passat o què és el que ha pogut fallar.
El que diem en aquest cas és que, òbviament, doncs, una de les xacres que hi ha a la nostra societat, en aquest cas doncs, són abusos a menors, pederàstia, tot un focus que l'hem d'obrir i que hem d'analitzar ben bé què està passant i poder investigar realment el que passi en el nostre país i a la nostra societat.
Els vots d'aquests dos partits són clau perquè Esquerra, Comuns i la CUP per si sols no sumen prou vots. En tot cas, caldrà veure si els tres partits accepten les esmenes i quin text finalment és portat a votació al ple del Parlament.
La proposta de crear una comissió exclusivament centrada en l'Església va ser iniciativa dels Comuns i s'hi van sumar la CUP i Esquerra. Ara que el PSC i Junts han presentat esmenes al text, en Comú Podem es planteja acceptar-les.
Sí, el partit diu que hauria de parlar tant amb Esquerra com amb la CUP sobre si finalment accepta les esmenes, però, en tot cas, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, no descarta acabar-les acceptant.
Per nosaltres, mentre no es dilueixi el focus de que l'Església doncs, també ha comès abusos sexuals i que aquests han d'anar primers, perquè així també ens ho van demanar les supervivents d'aquests abusos, òbviament és important també seguir abastant i investigant en la resta d'àmbits.
Albiach creu que tot això no va ni de dretes ni d'esquerres, sinó de ballar pels drets dels infants, mentre que Esquerra, soci de govern de Junts per Catalunya, diu que abans volen estudiar què diu el text.
Gràcies, Judit. I la proposta d'ampliar la comissió dels abusos a més àmbits de la societat no ha estat ben rebuda per part de la plataforma Tolerància Zero. Precisament aquest matí, la Unió d'Activistes i Entitats contra els Abusos Sexuals Infantils a l'Església ha insistit en crear una comissió per investigar els casos d'abusos sexuals infantils a l'Església a Catalunya. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El grup d'activistes ha manifestat que cal investigar l'abús sexual infantil a totes les institucions, però ha defensat que començar pel sí de l'Església pot ser el punt de partida. És Esther Pujol, una de les activistes que formen part de la plataforma.
La nostra idea no és que es deixi d'investigar la resta, és, senyors, comencem per aquí i ja farem. Farem un exemple, no?, de com es pot fer. Si comencem per investigar tots els àmbits, ja el que percebem que s'està intentant fer només d'investigació d'una institució ens sembla que és poc, ara posem-nos a imaginar com seria si es volgués investigar tot.
La plataforma ha carregat contra la posició de Junts per Catalunya i els socialistes. Manuel Barbero, fundador de l'entitat Mans Petites i membre de la plataforma, ha criticat la falta de celeritat del Parlament per fer una comissió general dels abusos infantils.
Hoy lo que toca es la comisión de la Iglesia. Claro que tienen que haber otro tipo de comisiones donde se mire todo. El Parlamento ha tenido años y años y años y años para investigar el abuso sexual infantil en todos los ámbitos, porque no lo han hecho. Ahora que estamos pidiendo una comisión de investigación, ahora resulta que tiene que ser de todos juntos. No, disculpen, ustedes están allí para buscar y solucionar los problemas de los catalanes.
La plataforma, en canvi, demana crear el que autoanomenen una comissió de la veritat. A diferència del que va aprovar fa unes setmanes al Congrés dels Diputats, aquesta vol investigar l'encobriment, a més de saber quants abusadors i víctimes hi han hagut. L'activista Miguel Hurtado s'hi ha referit així.
Pues esa es la primera diferencia. Nosotros somos claros. No solamente queremos saber cuántas manzanas podridas, queremos saber si el barril entero ha estado podrido.
Una altra diferència d'aquesta comissió que apunta Hurtado és la manera d'obtenir la informació. Demanen audiències privades per a les víctimes, audiències públiques d'aquells casos concrets amb les parts implicades i una investigació exhaustiva dels arxius canònics. Aquesta proposta de comissió al Parlament la plantegen com a prova pilot a Catalunya que serveixi per la resta de l'estat espanyol i també ampliar-la a més institucions. La plataforma vol que la comissió tingui poders coercitius, és a dir, que pugui obligar a comparèixer davant seu, fet que implica que la Cambra Catalana hagi de demanar al Congrés una modificació del Codi Penal.
Gràcies, Sílvia.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Espanya i Portugal posaran finalment un topall al preu màxim del gas majorista a 30 euros al megawatt hora per tal d'abaratir la factura de la llum.
Ho ha confirmat aquesta tarda la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. El topall suposarà una rebaixa dels preus que es paguen al mercat majorista de l'electricitat perquè, segons el sistema marginal que funciona a tota Europa, el preu es fixa segons l'última energia que ha entrat al sistema, que, amb els preus actuals, acostuma a ser a de les centrals que funcionen amb gas.
Segons ha avançat el diari portuguès Público, aquesta és la proposta que han enviat a Brussel·les i que s'aplicaria a les plantes de gas, carbó i cogeneració. Això sí, ara cal que Europa ho estudiï.
I el seu compromís és analitzar-ho urgentment i s'espera que pugui aplicar-se d'aquí a 3 o 4 setmanes. A aquesta hora està compareixent al Congrés dels Diputats Nadia Calviño per parlar d'aquesta mesura al Congrés.
El president de Rússia, Vladimir Putin, no afluixa i diu ara que a partir de demà, 1 d'abril, entrarà en vigor l'obligació de pagar en rubles el gas natural rus.
En cas contrari, afirma que els contractes signats amb els països considerats no amistosos, que inclouen els de la Unió Europea, quedaran suspesos. Assegura que el decret que estableix aquesta nova normativa l'ha signat avui mateix i que entrarà en vigor, com dèiem, aquest divendres, aquest dimecres. Precisament el Kremlin havia assegurat que aquesta mesura no afectaria els contractes amb les companyies europees.
I encara sobre economia, la crescuda de la inflació dels preus fins al 9,8% provocarà que el Banc Central Europeu es vegi abocat a pujar els tipus d'interès de les hipoteques.
Això vol dir que les persones que tinguin una hipoteca o un crèdit signat hauran d'estalviar per poder fer front a un més probable augment de les seves quotes mensuals. Així ho ha assegurat l'economista i professor de la UOC, Josep Lladós, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El 9,8 crida molt l'atenció, però encara crida més l'atenció que la inflació subjacent, quan eliminem l'efecte de l'energia i dels aliments elaborats, el tenim ja al 3,4%. Aquest és l'indicador que utilitzem per la política monetària. Ara sabem que el problema d'inflació és generalitzat i el Banc Central Europeu està obligat a intervenir. Està esperant el màxim possible, però quan intervingui anirà en la direcció de pujada de tipus d'interès.
D'altra banda, la inflació preocupa els treballadors perquè amb els seus salaris no poden fer front a les seves despeses mensuals. Per això, l'economista Lladós creu que és el moment idoni per fer un pacte de rendes i negociar uns salaris, no per un moment puntual, sinó per a 3 anys i vinculats a la inflació subjacent. Lladó argumenta que si no hi ha una pujada de salaris, s'aturarà la recuperació econòmica postpandèmica.
I us ho dèiem, en portada, Espanya és el país amb més atur de tota la Unió Europea. Aquest febrer continua encapçalant el rànquing amb una taxa d'atur del 12,5%. Són 6 punts per sobre de la mitjana europea.
De les últimes dades de l'Eurostat, destaca la desocupació entre els joves a Espanya, que és la segona més alta a escala europea, només per sota de Grècia. Precisament a Grècia ha estat on més s'ha reduït l'atur durant aquest mes de febrer.
Els sindicats d'educació han rebutjat la nova proposta del departament i no s'han assegut avui a la mesa negociadora que s'havia de celebrar. La proposta del departament inclou, entre altres coses, avançar la recuperació de les hores lectives pel professorat de primària el 2023.
També contempla reduir la ràtio de P3 a un màxim de 20 alumnes per aula i inclou que les substitucions d'un terç de la jornada s'eliminin i passin a ser de mitja jornada. En un comunicat unitari, els sindicats han criticat que la proposta l'hagin conegut a través dels mitjans de comunicació i asseguren que la proposta l'han sabut a les 9 de la nit, 12 hores abans de la reunió. És per això que els sindicats demanen una negociació real. En els següents dies valoraran els passos a seguir per reforçar la unitat d'acció i la continuïtat de les lluites dels treballadors d'educació.
La Generalitat diu que si l'Aragó no vol participar als Jocs d'hivern, Catalunya els pot organitzar en solitari. És la resposta del govern a l'anunci del president Lambán, que ha dit que demà no anirà a la reunió del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid.
Ho ha dit la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que tenen estudis fets que presentaran en breus, on queda clar que Catalunya pot tirar endavant els Jocs Olímpics d'hivern en solitari. Vilagrà també ha confirmat que demà anirà a Madrid a la reunió que hi ha a la seu del Comitè Olímpic Espanyol. A la trobada s'ha de donar el vistiplau a la candidatura compartida entre Catalunya i l'Aragó. Tot després que el president de l'Aragó, Javier Lambán, hagués dit que no assistiria a aquesta trobada, ho va dir en una carta on recordava que no estava d'acord i ja no estan d'acord, de fet, amb el repartiment de les proves. També que el govern d'Aragó plantejarà una proposta de candidatura alternativa.
A Madrid, Ciutadans i el PSOE han aprovat una moció al Congrés per acabar amb l'ús obligatori de les mascaretes als interiors. El text diu que s'ha de fer, però quan ho aconsellin les autoritats sanitàries i la comunitat científica.
Els taronges fa mesos que reclamen que deixi de ser obligatori portar mascareta a l'interior. Dimarts van presentar una moció que s'ha aprovat avui amb una esmena dels socialistes. El PSOE ha afegit que la decisió es prendrà al Consell Interterritorial de Salut. La votació ha dividit de nou el govern de Pedro Sánchez. La moció, presentada per Ciutadans, ha tirat endavant amb els vots a favor dels taronges, el PSOE i Vox, Podemos, Esquerra i Junts. S'han abstingut i el Partit Popular i el Partit Nacionalista Basc hi ha votat en contra.
I des de la Generalitat reclamen que la retirada de la mascareta a les escoles sigui immediata.
El conseller Josep Maria Argimon ha dit que ho exigirà al govern espanyol la setmana vinent. En declaracions a RAC1 ha explicat que ho demanarà a la Comissió Interterritorial de Salut.
Lo de les mascaretes, jo penso que fins i tot ara, que abans van dir que es faria de pressa, ara parlen de després de Setmana Santa, o sigui, d'aquí 3 setmanes. Però nosaltres intentarem apretar que sigui abans. Si no la traiem, jo em sembla que faré l'exercici de demanar que es tregui.
Si l'Estat no fa el pas a Argimon, ha dit que tirarà pel dret.
I a Trem, avui han començat les declaracions dels testimonis per les morts que es van produir a la residència de gent gran Fiella el novembre del 2020. Els testimonis han declarat que al centre on van morir per Covid 64 persones hi havia un descontrol total.
El 26 de novembre, al cap d'una setmana del primer positiu a la residència, ja es comptabilitzaven 7 defuncions de manera oficial, 120 residents positius i 30 treballadors. El mateix 26 de novembre és el dia que Salut intervé i n'aparta de la direcció de la Fundació Fiella, que sempre havia rebutjat fer declaracions a través dels comunitats i van assegurar que la tasca sempre havia estat atendre els usuaris. Al cap d'un mes, per Nadal, 64 de les 143 persones que hi havia internes en aquesta residència van morir per el brot de Covid.
Les declaracions d'aquest dijous s'emmarcaran en la causa oberta contra dues extreballadores del centre per homicidi imprudent i tracte degradant.
Els primers citats a declarar com a testimonis han estat diversos Mossos d'Esquadra i la responsable de Salut a Lleida, l'aleshores Divina Ferreny. Segons l'advocat de la família d'una de les víctimes, Xavier Prats, l'informe dels Mossos d'Esquadra va concloure que hi va haver un descontrol a la residència i que no es va aplicar cap tipus de mesura en els primers dies del brot de Covid.
I encara un últim apunt sobre Covid. Un estudi de l'IES Global diu que a Barcelona hauria augmentat un 10% els casos d'ictus i d'infart de miocardi si el confinament estricte hagués durat un any.
L'augment el provocaria la falta d'activitat física que va suposar el confinament estricte. L'estudi també diu que si no haguéssim pogut sortir de casa durant un any a Barcelona, hi hauria hagut un 8% més de casos de depressió i un 12% més de casos d'ansietat. L'estudi assenyala que és pitjor no fer esport, que la contaminació no es redueixi.
Un atac informàtic a Iberdrola ha acabat amb el robatori de les dades personals de gairebé 1,5 milió de clients. La companyia elèctrica assegura que no se n'han portat dades bancàries ni sobre el consum elèctric.
Els pirates informàtics van atacar Iberdrola el 15 de març, segons fonts de la companyia recollides per eldiario.es. Amb el ciberatac es van emportar dades com el DNI, l'adreça, el número de telèfon i el correu electrònic de 1,3 milions de clients de l'elèctrica. Però des de l'empresa d'aquesta companyia energètica asseguren que en cap cas van aconseguir i dades més sensibles, com la dels comptes corrents o les targetes de crèdit. Tampoc tenen les dades del consum elèctric de cada client. L'elèctrica ja s'ha posat en contacte amb els afectats i ha denunciat els fets a la policia.
Catalunya presenta el primer vehicle de l'Estat que funciona 100% amb hidrogen verd. L'ha fet una empresa de Sant Boi de Llobregat i el vol treure al mercat de cara a l'any vinent.
Amb aquesta nova línia de negoci, l'empresa EVRM, dedicada a la conversió de vehicles professionals de combustibles alternatius, preveu crear una trentena de nous llocs de treball, tot i que, de moment, només es tracta d'un prototip. L'objectiu és que aquesta nova tecnologia es pugui aplicar a vehicles industrials. D'aquesta manera, seria una solució econòmica per no generar emissions i fer-ho a un cost assumible, ja que aquest vehicle no dependrà de l'energia elèctrica.
Un home ha acceptat 9 anys de presó i 23.000 euros d'indemnització per haver apunyalat una jove cerdanyola. Els fets van passar l'octubre del 2020 en una zona boscosa de Collserola.
L'home anava disfressat amb una màscara de pel·lícula de terror Scream i quan va veure la noia passejant sola la va apunyalar i va fugir. Dies més tard, els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar el responsable. L'Audiència de Barcelona demanava inicialment 14 anys de presó per temptativa d'assassinat, però la pena s'ha acabat reduint per reconèixer els fets.
A Vic, la Policia Nacional ha detingut 26 persones per introduir presumptament de forma irregular ciutadans d'origen africà al mercat laboral.
Els detinguts escollien persones que s'assemblaven físicament als titulars de targetes de residència i els feien pagar perquè poguessin accedir a contractes de feina suplantant la identitat. L'operació policial es va iniciar a adonar-se que hi havia un augment de ciutadans estrangers irregulars en diferents empreses. En total, s'han decomissat 28 DNIs i passaports, dels quals 4 estaven manipulats o falsificats.
La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones a Creixell, al Tarragonès i a Valls, a l'Alt Camp, en el marc d'una operació antidroga a tot l'Estat espanyol.
L'operatiu està relacionat amb el tràfic d'estupefaents i s'ha iniciat a primera hora del matí en diverses ciutats on s'han fet escorcolls en diferents domicilis. Segons les fonts de la Guàrdia Civil, el dispositiu policial continua en marxa i està previst que s'allargui durant la tarda d'aquest dijous. S'ha decretat el secret de les actuacions.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana al Bruc a la noia que es trobava soterrada en una casa particular i a la qual s'hi accedia a través d'una caseta del jardí.
Els agents van detenir l'home que tenia la plantació i van trobar tan sols 6 plantes perquè la collita ja es trobava en la seva fase final. Tot i això, en una habitació de la casa hi van trobar 3 quilos de cabdells de marihuana. A més, aquesta setmana els Mossos també van desmantellar una plantació a Gelida, a l'Alt Penedès, i una altra a Pont de Molins, a l'Alt Empordà. La de Gelida Lleida, la policia hi va intervenir 2.000 plantes i 1.000 esqueixos, i a Pont de Molins es van detenir una família, pare, mare i la filla, per un cultiu de 760 plantes.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Humor Amarillo tornarà a la petita pantalla. El mític programa ressuscitarà gràcies a la plataforma Amazon Prime.
Tot i que el programa original va tenir només dues temporades, va ser un èxit arreu del món, ja que es va estrenar en 150 països i també va tenir les seves versions locals. En el cas de l'estat espanyol, Humor Amarillo es va emetre a Telecinco entre el 1990 i 1995. Ara, Amazon Prime està focalitzant els seus esforços en el mercat asiàtic i per això ha decidit fer una nova versió de l'espai japonès dels anys 80 que barrejava humor i proves físiques i habilitats. Així doncs, el rebot d'Humor Amarillo s'estrenarà al 2023.
I acabem, com sempre, amb els esports. Carla, el Barça ha demanat a la UEFA l'avançament del partit d'anada de les semifinals de la Champions femenina per no coincidir amb la diada de Sant Jordi.
Després de la victòria històrica ahir al Camp Nou per 5-2 davant el Real Madrid en un rècord històric d'assistència en un partit de futbol femení amb 91.553 persones, les blaugranes ja pensen i es focalitzen a les semifinals d'aquesta competició europea, un partit que també es planteja que es disputi al Camp Nou i que serà el cap de setmana del 23 i 24 d'abril. La trobada no es pot disputar el diumenge 24 perquè l'equip masculí ha de recuperar el partit contra el Rayo Vallecano. Per això el club ha fet una petició formal a la UEFA per avançar el partit el divendres 22, unes semifinals que disputaran contra l'Arsenal o el Wolfsburg, que juguen l'eliminatòria aquest vespre, que parteix amb un empat a 1 al partit d'anada.
Encara en futbol femení, fins a 9 jugadores del Barça han estat convocades per jugar amb la selecció.
Entre les 24 futbolistes convocades per disputar els partits contra el Brasil i contra Escòcia, hi ha les blaugranes Sandra Paños, Mapi León, Leila Oaxa, Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Claudia Pina i Jennifer Hermoso, Mariona Caldente i Patrick Guijarro no han viatjat per la lesió. A la convocatòria també hi destaquen les novetats de Teresa Abelleira, del Real Madrid, i Sheila García, de l'Atlètic de Madrid. El seleccionador Jorge Vilda ha aprofitat el clàssic d'ahir també al Camp Nou per elogiar el nivell de la selecció.
Los 11 titulares de las 22 jugadoras que estaban en el terreno de juego, 18 eran españolas, y eso pues habla del buen hacer y del gran talento que tenemos en nuestro país.
La selecció espanyola femenina el 7 d'abril disputarà l'amistós contra el Brasil i el dia 12 contra Escòcia, el partit classificatori pel Mundial.
A segona divisió, demà el Girona s'enfronta al Màlaga a les 9 del vespre, on intentarà mantenir-se a la zona alta de la classificació.
Els gironins volen seguir lluitant per les zones de play-off d'ascens a primera. Actualment són quarts a la classificació després de la victòria contra l'Almeria en la darrera jornada. El tècnic gironí, Mitchell, creu que l'equip pot aconseguir l'ascens directe, però considera que cal centrar-se primer en el partit que toca.
Jo també penso que poden arribar a l'ascens directe, però és molt, molt difícil i necessitem guanyar 7-8 partits. És molt difícil, però el següent és Màlaga i necessitem a la nostra afició per guanyar.
El rival, el Màlaga, són 18ens a la classificació. En el partit d'anada, la Rosaleda, els gironins van perdre per 2-0.
En bàsquet, demà a les 8 del vespre, el Barça visita la pista de l'Olympiacos en el penúltim partit de la Lliga regular de l'Eurolliga.
Serà el primer partit en dos dies i el segon d'aquesta setmana, ja que diumenge visiten l'Andorra en la jornada de Lliga. Tot i que el Barça afronta el partit sense cap pressió per la classificació de l'Eurolliga, l'objectiu és no abaixar el ritme. Els de Sarunas, Jessica i Vicius ja van patir en el partit contra el Murcia aquest dimarts, en que van aconseguir una victòria molt suada. El tècnic blaugrana, Jessica i Vicius, ha carregat contra el dur calendari que ha tingut l'equip aquest mes de març.
Creo que ha sido, la verdad, un mes de locos. Yo creo que también hay que decirlo, que esto no puede pasar más. Esto es inaceptable. Hemos visto muchos equipos que tienen muchísimos lesionados, muchísimos problemas musculares. Y bueno, esto estamos matando a los jugadores.
Certa Sanli ha viatjat amb l'equip i podria jugar si es trobés en condicions. Això se sabrà a última hora. Jukavaitis, Davis, Higgins i Oriola són les baixes segures.
I aquesta matinada el tenista Carlos Alcaraz es juga als quarts de final de l'Open de Miami.
Alcaraz s'enfronta al croata Kecmanovic per aconseguir el bitllet a les semifinals d'aquest torneig i poder seguir fent història. Si aconseguís la victòria, el jove murcià escalarà fins la 13a posició del rànquing ATP en cas d'arribar a la final i també guanyar-la i emportar-se aquest torneig, es posicionaria a la 11a posició. Tot això l'endemà que Paula Badosa abandonés aquest Open de Miami per una infecció a la gola i a l'oïda a mig partit contra Jessica Pegula.
En futbol sala, avui arrenca la Copa d'Espanya a l'Olivo Arena de Jaén.
Una competició que reuneix els 8 millors equips de la primera volta de la Lliga, entre els quals es troba el Barça. Els blaugranes debutaran aquests quarts de final contra el Cartagena a 2:15 del vespre. El Barça arriba com a cap de sèrie i és el gran favorit, de fet, per fer-se amb aquest títol. Avui també es disputa l'eliminatòria entre el Palma Futsal i l'Inter Movistar, que arrenca en uns minuts a 6:45 de la tarda. Els altres enfrontaments d'aquests quarts de final que es disputen demà són el Rivera Navarra contra el Pozo Murcia i el Valdepeñas contra el Jaén. Les semifinals es disputaran el dissabte 2 d'abril i la final el diumenge a partir de 8:15 del vespre.
Un últim apunt de motor, perquè Las Vegas comptaran amb un circuit a partir de la temporada que ve.
Amb aquest circuit de Fórmula 1, als Estats Units comptarà, per tant, amb 3 grans premis, juntament amb Austin i Miami. El gran premi de Las Vegas es farà de nit pels voltants del complex d'Hotel Casino i serà de 6 quilòmetres.
Coneixem el nom i el dia en què sortirà el nou disc dels Pets. L'àlbum es dirà 1963 i arribarà el 29 d'abril. Mentrestant, us deixem amb aquest 3 que els de Lluís Gavaldà van treure l'any 2010. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Gràcies per fer-me un últim regal. Tres, serem 3, ella i jo, i el xiquet.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Soc feminista.
Sí, soc feminista.
Soc feminista.
Som feministes. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments de la província per impulsar polítiques d'igualtat. Construïm pobles i ciutats feministes. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.